Bon dia, dimarts 19 de desembre i ja passen 7 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Què tal? Bon dia, benvinguts al repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 19 de desembre. Arrenquem avui en plena campanya electoral, últims dies, i de fet, avui per parlar-los de l'acte de campanya que va celebrar ahir a l'Espluga, Junts per Catalunya, amb la presència del cap de llista Tarragona, Eusebi Camp de Pedrós, i els candidats de la Conca de Barberà. Junts per Catalunya va demanar el vot a l'Espluga per restituir el govern Puigdemont i derrotar així a l'aplicació de l'article 155. Tot seguit ampliarem aquesta informació i escoltarem alguns dels talls de veu del que van dir els representants de Junts per Catalunya a la Conca de Barberà i també a Eusebi Camp de Pedrós. Però alhora tenim altres notícies també importants en la plana d'aquesta actualitat de l'Espluga de Francolí, perquè, com saben, el pessebre vivent de l'Espluga enguany celebra 50 anys de la primera representació del pessebre a la cova de la Font Major, i es celebrarà per això un acte commemoratiu el dia 30 de desembre. Avui coneixerem alguns dels secrets d'aquest acte i us l'explicarem aquí a l'Espluga FM Ràdio. I també en la jornada d'avui, per exemple, parlarem del de Forès, que ja s'ha equipat amb un segon desfibrilador cardiovascular. Per tant, pararem atenció en aquest petit municipi de la Conca de Barberà que ja disposa de dos desfibriladors. I d'altra banda, també parlarem d'altres propostes en el marc d'aquesta setmana a les portes de les festes de Nadal, amb molts actes per celebrar a l'Espluga de Francolí i a tots els pobles de la Conca de Barberà. Aquests són els titulars i aquests són els continguts de l'informatiu d'avui.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Junts per Catalunya va celebrar ahir el seu acte de campanya a l'Espluga de Francolí amb la participació del cap de llista de Tarragona, Eusebi Camp de Pedrós, i els candidats de la Conca de Barberà, Dolors Sabater i Marc Rovira. També hi va participar l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. En línies generals, els representants van defensar Junts per Catalunya com el projecte de llista unitària de país i l'únic partit que pot restituir el govern de Puigdemont i la resta de consellers per respondre així al 155 i reformar la voluntat de república davant d'Europa. Aquest acte es va celebrar a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga de Francolí i van assistir més d'una setantena de persones. Si els sembla, per explicar com va anar aquest acte, el que farem és escoltar la pròpia veu dels protagonistes d'aquest acte de campanya de Junts per Catalunya. De fet, qui va arrencar va ser l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, que va presentar els tres ponents, els dos representants de la Conca i el cap de llista a Tarragona, i alhora va insistir en votar a favor de Junts per Catalunya. De fet, deia pel bloc sobiranista, però demanava concretament el vot per Junts per Catalunya, perquè deia que el bloc unionista vol humiliar Catalunya. Escoltem, doncs, a David Rovira, alcalde de l'Espluga.
Està claríssim que aquesta gent ens volen humiliar. La gent d'aquest bloc unionista vol humiliar Catalunya, i sobretot, jo si ho hagués de resumir amb un tema concret, volen destruir la nostra cultura, volen destruir la nostra llengua, perquè saben que amb aquest pal de paller és on nosaltres hem aguantat i tenim el nostre gran fonament com a poble.
David Rovira també criticava la repressió del 155 i deia la utilització de la justícia. Assegurava que a Espanya només hi ha una llei, la de la unitat de la pàtria.
De que la justícia ha jugat d'una manera descarada a favor d'ell. I això és perquè ells només tenen una llei. A Madrid només hi ha una llei, ni Constitució ni 8 quartos. L'única llei que preval en aquest estat és la unitat de la pàtria.
David Rovira, que com els dèiem, demanava el vot catalanista i en particular per Junts per Catalunya. Qui després va parlar en aquest acte va ser Dolors Sabater, espluguina, ara doncs empadronada a Montblanc, que és de fet la número 13 d'aquesta llista a Tarragona, la segona a la Conca de Barberà. I assegurava que s'hi va sumar per la trucada de Carles Puigdemont, directament qui li va demanar que s'unís en aquesta llista. Deia Dolors Sabater que admira l'actitud del president i que el que s'ha de fer és retornar el president legítim a la Generalitat i també als consellers. L'escoltem.
Admiro i respecto l'actitud política que té el president i crec que la manera de recuperar la legitimitat de la Generalitat de Catalunya és tornar el president al Palau de la Generalitat, com vam fer després de la mort de Franco amb el president Tarradellas, que el vam tornar de l'exili l'any 77 abans d'aprovar la Constitució l'any 78. És a dir, abans va ser la restitució del president que la Constitució.
Dolors Sabater, alhora, com la resta dels ponents, remarcava que Junts per Catalunya és una llista de país transversal i que per això s'hi ha decidit sumar, que no es tracta d'una llista de partit. Qui també va parlar en aquest acte, com els dèiem, és Marc Rovira, alcalde de Barberà de la Conca i candidat per Junts per Catalunya a la Conca de Barberà, que de fet, amb l'utilització de la ironia, va arrencar aquest Parlament. I alhora demanava que s'ha de treballar per contra aquests blocs de partits que vol eliminar els independentistes. Deia no és una qüestió de guanyar les urnes, sinó que el que volen és eliminar tot el catalanisme. L'escoltem.
I això és amb el que hem de treballar. Hem de treballar contra aquesta gent, contra aquesta banda de partits que ens volen eliminar. I quan dic eliminar, ho dic amb tota la paraula. No és una qüestió de guanyar-nos a les urnes. Si ens guanyen a les urnes, ens voldran eliminar. Voldran carregar-se tot el que tingui a veure amb el catalanisme. Voldran carregar-se la llengua. I a més ho porten en els seus programes electorals sense cap mena de vergonya. I han començat amb el 155.
Bé, Marc Rovira també va ser molt crític amb el paper de la Unió Europea, assegurava que és un club d'amics que actua per interessos propis. D'altra banda, també destacava, com els dèiem, el fet d'aquesta llista de Junts per Catalunya, deia que és el més semblant a la llista unitària que es volia fer, però que per motius d'interessos no va poder ser. I aquests són els objectius que marcava Marc Rovira.
És el que més s'ha pogut assemblar a la llista unitària que vosaltres anhelàveu, que vosaltres volíeu per al futur de Catalunya. Una llista que veiés Catalunya i no veiés els colors. I per això creiem i apostem perquè la llista del president, la llista Junts per Catalunya, és la llista que el dia 21 de desembre ha de guanyar. I ha de guanyar perquè és l'única garantia que el 155, que lluitarem contra el 155, perquè és l'única llista que assegura que si guanya el 21 de desembre restituirà tota la Generalitat en el seu complet amb el president Puigdemont, vicepresident Junqueras i tots els consellers. És l'única llista que defensa tornar abans del 155.
Bé, doncs aquestes eren paraules de Marc Rovira, candidat de Junts per Catalunya a la Conca de Barberà i finalment l'últim en parlar va ser Eusebi Campdepadrós, número 1 a la circumscripció de Tarragona. Deia que d'entrada, doncs, per exemple, que el referèndum de l'1 d'octubre es va pagar per part de la ciutadania, que no cal que el bloc del 155 busqui les partides dels pressupostos de la Generalitat, perquè deia que a vegades surten doncs, amb excuses, amb l'atac de que s'han gastat aquestes partides que estaven doncs, previstes o que es podien haver dedicat a partides socials i que van servir per finançar el referèndum. Això us havia camp de Pedrós un agave i de fet deia que doncs, va ser fruit del paper de la ciutadania. D'altra banda, doncs, també parlava de l'aplicació de l'article 155, es referia a aquesta aplicació com una ocupació militar i de fet en destacava doncs, l'excepcionalitat del moment en aquesta campanya electoral amb la presència, per exemple, de cossos de, doncs, militars a Tarragona. D'altra banda, destacava que el govern espanyol s'ha vist incapaç de mantenir el 155 i que per això van imposar aquestes eleccions. Escoltarem, doncs, a Eusebi Campdepadrós remarcant quin és l'objectiu de Junts per Catalunya en aquestes eleccions del 21 de desembre. L'escoltem.
La funció d'aquesta candidatura, la missió d'aquesta candidatura, la motivació d'aquesta candidatura és precisament retornar, no el president, tot el govern legítim a la Generalitat per via democràtica, el president, el vicepresident. No ha estat possible la llista única, que és el que hagués estat desitjable, però aquesta és la llista del president precisament perquè és el més semblant al que hagués hagut de ser la llista única. I Europa és més gran precisament si aquest president amb el que parlen té la majoria democràtica. Perquè al final, si som demòcrates, hem d'acceptar el resultat de les urnes. Per tant, hem d'aconseguir aquestes tres majories. La partidària, la solució democràtica, la partidària directament de la independència, però la partidària també del retorn de les nostres institucions, del president legítim de la Generalitat i, evidentment, a través de la via democràtica.
Bé, doncs, Eusebi Camp de Pedrós, que marcava aquestes tres majories com l'objectiu a aconseguir. I, d'altra banda, també es referia als partits que conformen el que denominen bloc del 155, Partit Popular, Ciutadans i PSC. D'una banda, deia que el PP vol tornar a la llei del passat, Ciutadans liquidar-nos, i el PSC assegurava que és un cas molt trist, que ara està al costat de la repressió amb el 155 i que Iceta no és pas la solució, sinó que és la submissió. Això ho deia Eusebi Camp de Pedrós en aquest acte a l'Espluga de Francolí. Es va celebrar ahir dilluns a les 8 del vespre a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga de Francolí. Doncs aquest és l'acte de campanya que ha celebrat Junts per Catalunya a l'Espluga. No ha estat l'únic a la comarca, perquè n'han fet molts d'altres, com per exemple el central a Montblanc, també amb la mateixa fórmula, amb Eusebi Camp de Pedrós, els candidats de la Conca, i també amb un altres moments que va ser la projecció d'una intervenció de Carles Puigdemont des de Brussel·les en format vídeo i també la gravació de Jordi Sánchez des de la presó. Doncs bé, tanquem el bloc polític i seguim amb l'actualitat de l'Espluga de Francolí en aquest dimarts 19 de desembre.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Bé, és que aquest Nadal l'Espluga ha estat de celebració dels 50 anys de la primera representació del Pessebre Vivent a la cova de la Font Major. I per això s'ha programat un esdeveniment per celebrar aquesta efemèride i es farà el dia 30 de desembre una proposta per commemorar aquests 50 anys de la primera representació del Pessebre Vivent a la cova de la Font Major. Doncs bé, aquests actes es faran en el mateix espai, en la mateixa cavitat que l'any 1967 va començar a acollir fins al 77 aquest pessebre vivent que va obrir les portes a la futura museïtzació de la que és la setena cova més llarga del món, formada en conglomerat. Doncs aquest acte es farà el 30 de desembre, dies després de les representacions d'enguany del pessebre vivent de l'Espluga de Francolí, que ara es fan, com saben, en el nucli antic del municipi, i d'aquesta manera es farà la commemoració del mig segle de pessebres vivents a l'Espluga. Des dels primers mitjans dels 60 a la zona del casal, el casal, volíem dir, els de la cova i també els de l'escola de Badronet, des del 2009, aquests a l'antic nucli medieval. Aquest acte de celebració dels 50 anys començarà a les 5 de la tarda amb el coordinador del Pessebre Vivent de la Cova, Fernando Martí, i el coordinador del Pessebre Vivent al nucli antic, Xavier Lozano, que plantaran dues alzines al Parc del Freginal, que és l'espai verd que separa l'antiga Espluga Sobirana, on ara representa el Pessebre, de la Cova de la Font Major, on es representava fa 50 anys. Després es farà una foto de grup entre tots els figurants de l'antic pessebre que hagin assistit en aquest acte, i els que ho vulguin ho podran fer, doncs, també podran fer una visita turística guiada a les coves de l'Espluga, unes places, això sí, limitades, que s'han de reservar a l'oficina de turisme. A partir de 6:45 de la tarda començarà l'acte commemoratiu en si a la cova de la Font Major, on es faran els parlaments que, doncs, de record de l'Associació del Pessebre Vivent del casal de l'Espluga, entitat que també va aglutinar aquest primer pessebre vivent, i de l'Ajuntament de l'Espluga, titular de les coves del municipi. També hi haurà un col·loqui amb Fernando Martí i altres col·laboradors d'aquells pessebres vivents que van arrencar el any 1967. I bé, tot això a les portes d'aquest Nadal, de les representacions del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí, que enguany, com saben, creixen en nombre de representacions. Es farà durant 3 dies, això permetrà o s'intenta que pugui permetre que aquestes cues que es generaven en les darreres edicions doncs, disminueixin i d'aquesta manera es puguin esponjar, pugui ser més fàcil accedir en aquest pessebre vivent. Ara, si els sembla, aprofundim en aquestes dates, en els reclams i les novetats d'aquest pessebre vivent d'enguany de l'Espluga de Francolí, que celebrarà els dies 23, 24 i 26 de desembre. Enguany, 3 dies i diverses novetats que ara repassem aquí a l'Espluga FM Ràdio.
El que som no és casualitat. És l'esforç de generacions d'homes i dones que potser sense entendre el món han escrit episodis meravellosos de la nostra història. Del 23 al 26 de desembre, tanca els ulls i reviu la vida d'aquells que algun dia van fixar les bases de la nostra societat. Perquè a l'Espluga de Francolí, si vols, pots viatjar per l'autèntica història del Nadal. Pessebre vivent de l'Espluga de Francolí. Compra les entrades anticipades a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí. A pessebredelespluga.com, a taquilla o descarrega't l'app Pessebres Vivents al teu mòbil.
I avui a l'Espluga FM Ràdio, que en som mitjà oficial d'aquest pessebre vivent, el que volem fer és destacar, com a mínim, tres novetats, tres estrenes d'aquest pessebre vivent d'enguany. Comencem per la primera que vam conèixer, que ara el repassàvem, que és l'augment del nombre de representacions. Enguany es farà per primer cop en l'actual etapa el pessebre vivent durant 3 dies. Com els dèiem, les dates són aquestes, 23, 24 i 26 de desembre, en diferents representacions que començaran a les 6 de la tarda i es farà cada mitja hora fins les 8 del vespre. D'aquesta manera, sabíem que el pessebre vivent de l'Espluga creixia amb més representacions i alhora amb més figurants, perquè augmentar el nombre de representacions també doncs, volia dir que havia d'augmentar el coixí de gent que participi en aquesta doncs, representació i alhora també hem sabut que superarà el nombre de figurants i col·laboradors amb més escenes i un total de 130 inscrits després d'una crida feta per augmentar aquest nombre de participants. Que ha servit, de fet, com els dèiem, per poder augmentar, ampliar aquest nombre de dies de representacions. Una de les altres novetats enguany també per reduir les cues, les entrades pel pessebre vivent de l'Espluga de Francolí es poden comprar de forma anticipada en dos espais o de dues formes, en l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí, de forma presencial o per internet. Per internet ara els destaquem quins són els canals per poder-ho fer. Doncs d'entrada, pessebredelespluga.com, pessebresvivents.cat o l'aplicació de Pessebres Vivents. Aquesta manera és la forma per comprar anticipadament aquestes entrades pel pessebre vivent de l'Espluga de Francolí per internet i quan vulguin també ho podem fer, com els dèiem, de forma presencial a l'oficina de turisme. L'organització espera que amb aquesta iniciativa es puguin reduir les cues que es generaven a la taquilla de la plaça de l'Església. Recordem que en la passada edició va congregar en dos dies només aquest pessebre vivent unes 3.000 persones i això va fer doncs, que generessin llargues cues en aquest espai de la plaça de l'Església. Enguany, dues mesures per intentar esponjar aquestes cues i d'aquesta manera, amb les entrades anticipades, doncs, aconseguir que les persones que les comprin doncs, no facin cua en la plaça de l'Església. On faran cua és l'entrada en l'accés d'aquest pessebre vivent a la zona del carrer dels Templaris, doncs, que hi haurà, de fet, una altra iniciativa, un mercadet d'aliments i artesanies, una proposta que també s'estrena enguany en aquest espai amb l'objectiu d'alleugerir el temps d'espera a les cues, de fer més amena aquesta estona que la gent està esperant per entrar al pessebre de l'Espluga. El mercadet s'ubicarà en la proximitat del carrer dels Templaris amb diverses paradetes d'artesania local, amb peces de regal i bijuteria, com les de la Cacús, Maria Antònia Bota, i també hi haurà un espai d'alimentació amb creps a càrrec del Partit Gourmand o xocolata calenta de Cal Tollet. A més, també hi haurà un estand de caldo Aneto i infusions de gust. La iniciativa s'estrena enguany, com els dèiem, i encara ha pogut créixer en aquestes darreres setmanes, perquè s'hi podien incloure més paradetes. Alhora, també, en aquesta cua d'accés es projectaran vídeos divulgatius de l'Espluga de Francolí amb la seva història i els seus atractius turístics. Les entrades, però, es vendran a la plaça de l'Església, com en els darrers anys, des d'on els assistents començaran, això sí, un recorregut previ a l'accés al Passebre Vivent, passant per l'antic Call Jueu de l'Espluga Sobirana, el nucli medieval templer que forma part de la ruta templera i hospitalera del municipi. Aquest recorregut d'accés, això és informació de servei, doncs s'ampliarà fins al carrer del Caputx, del Mig i dels Templaris, als quals es podrà accedir també des dels aparcaments del Casal o del Parc Fluvial. Venda d'entrades anticipades, per tant, representacions els dies 23, 24 i 26 de desembre. I acabem aquest repàs de l'actualitat amb una darrera notícia. Els dèiem que avui parlàvem de Forès. Per què? Doncs perquè ja disposen de dos desfibriladors. Destaquem aquesta iniciativa de Forès, un municipi, com saben, petit de la Conca de Barberà, però que ja des del passat dijous 14 de desembre s'ha equipat amb un segon desfibrilador cardiovascular que s'ha ubicat a la paret posterior del refugi de l'abadia, a l'entrada de la zona de lleure del clos del rector. Ja disposa d'aquests dos aparells de desfibriladors externs automàtics que es poden trobar a Forès i que són uns dispositius que analitzen i busquen els ritmes cardíacs desfibrilables i notifiquen si existeix la necessitat d'una desfibrilació i, de ser així, apliquen una descàrrega. Els dos aparells col·locats a l'edifici de l'Ajuntament, el primer va ser col·locat a l'edifici de l'Ajuntament l'any 2015 i l'altre, ara, com els dèiem, en aquest nucli antic del poble, aquest desembre, donen, de fet, un nivell de seguretat als veïns i al públic en general, perquè estan disponibles les 24 hores del dia i durant tot l'any. Com saben, les malalties cardiovasculars constitueixen un dels problemes de salut més importants per la població, sent la fibril·lació ventricular la principal responsable de parades cardíaques. Així, fins i tot, existeix un 70% i un 90% de recuperació si es provoca una desfibril·lació durant el primer minut de l'atac cardíac. Per fer front a això, en cas d'urgència, Forès ha col·locat aquests dos desfibriladors. Un, com els dèiem, l'any 2015, i ara ja s'ha equipat amb un segon aquest passat dijous 14 de desembre. Per tant, aquest petit municipi que s'ha equipat per fer front a aquests casos d'urgència. Bé, de fet, aquesta instal·lació ha estat possible gràcies a una subvenció pel finançament de despeses de millora de les instal·lacions i equipaments de consultoris mèdics locals per import de 1.400 euros concedida per la Diputació de Tarragona.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Senyals horàries de 2:15, això vol dir que hem d'anar acabant i ho fem abans repassant la graella de l'Espluga FM Ràdio per la jornada d'aquest dimarts. Avui a les 12 del migdia podran tornar a escoltar el programa Persones que Eduquen, aquest programa que va portar aquest diumenge, podríem dir, no recordo del tot bé, però més d'una desena d'infants de l'Espluga, nens i nenes de les dues escoles del municipi, que van recitar el seu vers de Nadal aquí al micròfon de l'Espluga FM Ràdio, un programa presentat per Filo Ferrer i Montse Bosch, que també va entrevistar a tres escriptors amb lligams a l'Espluga, Carme Martí, Joan Render i Jordi Llavina. Doncs aquest programa el podran escoltar a les 12 del migdia, és el programa més escoltat a la carta a l'Espluga FM Ràdio, el portal web de l'emissora, i avui el poden recuperar a l'Espluga FM Ràdio, al 107.4, a les 12 del matí. Repetim, amb aquests versos de Nadal molt interessants i que, de fet, doncs, són un testimoni molt dolç d'aquest Nadal i que va arribar així, va entrar a l'Espluga FM Ràdio aquest diumenge i avui teniu l'oportunitat de recuperar-ho. D'altra banda, de cara a la tarda, després de les emissions dels informatius d'aquesta casa, a les 3 i a les 7 del vespre, avui a les 8 tenen una cita amb la música clàssica i també amb el Josep Maria Vallès i l'Antoni Sàbat, qui presenten el Tast de Clàssica. De 8 a 10 de la nit, però, com saben, també hi ha una pausa a les 9 per escoltar el repàs del dia en un minut i l'Story Time, aquest conte infantil en anglès amb Jill Haywood. I nosaltres marxem, tornarem un altre dia, i de fet avui volem marxar amb una cançó que diu això, de Renaldo i Clara, s'anomena Fins un altre dia. Que passeu un bon dimarts 19 de desembre i ens retrobem quan vulgueu aquí a l'Espluga FM Ràdio, també al portal web de l'emissora. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança i fins aviat. A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Setena part del capítol 11, Biblioteca de Sarajevo.
Deixaven de ser periodistes en aquell mateix moment. No es podia suportar. Ni tan sols s'havia d'intentar mantenir la barrera d'una suposada objectivitat a l'hora de contar els fets, d'explicar la història futura. En aquell moment era quan els periodistes deixaven de voler explicar la història, per formar-ne part, i les seves mans feien tot el que podien per ser un mes a l'hora de llevar pedres o salvar llibres, o donar menjar a nens desvalguts. Alguns, els més forts, l'endemà es tornaven a vestir amb la cuirassa de reporters i sortien al carrer, debatent-se entre l'ètica i l'estètica i pensant que havien de controlar més aquelles situacions. D'altres decidien que ja n'hi havia prou i deixaven el periodisme, tornaven a casa i si podien superar la visió de l'horror que es reprodueix en els somnis, llavors es podien considerar veritables afortunats. I els altres es reenganxaven a l'adrenalina, homenatges o en missions solidàries, alguns fins i tot canviaven de bàndol, deixaven el bolígraf per agafar el fusell a Bòsnia. N'hi va haver uns quants d'aquests i fins i tot algun es dedica a matar altres periodistes. Però Nevers John, per sort, és de l'estirp dels primers, dels que es deien a si mateixos que allò mai més no es repetiria i que la seva feina era contar què passava i no ser-ne el protagonista. No va ser fàcil. Hi havia molt de fum i la calor era asfixiant, però a poc a poc es va poder salvar una bona part de la Biblioteca Nacional de Bòsnia-Herzegovina. De totes maneres, centenars de milers d'altres llibres de catàlegs van ser destruïts aquella nit. Els serbis estaven fent bé la seva feina. No només ens volien eliminar físicament, sinó que també volien liquidar qualsevol rastre de la nostra cultura, de la nostra existència física al món. I atacar la biblioteca de Sarajevo era això, atemptar contra la nostra memòria històrica, manifestar la seva voluntat de liquidar-nos del tot, com a poble, de no deixar rastre de la nostra existència. La biblioteca no havia estat sempre biblioteca. L'edifici que les flames estaven devorant s'havia construït en el 1894 i durant molts anys va ser la seu de l'Ajuntament de Sarajevo. La Biblioteca Nacional s'hi va instal·lar en el 1951. Fos com fos, aquella nit els projectils dels serbis no havien impactat perquè sí. Va ser una de les nits de major solidaritat que havia viscut i que recordo. Tothom volia salvar la nostra memòria, havia dit en Franz Vodanovich, a les 6 del matí, cansats, plens de cendra, bruts de màscara. Ell i Nevers Jones se n'anaren cap a casa amb la sensació que havien fet tot el possible per salvar aquell patrimoni. Jones va fer una crònica memorable i les seves fotografies es van publicar a més de 50 diaris de tot el món. Es havia venut a l'agència France Presse, que es va distribuir a tot arreu. Era lògic, les fotografies eren d'algú que havia estat a primera línia de foc. Des del primer moment era un testimoni que ningú no podia pensar. Tan sols d'igualar el seu reportatge a l'Esquire va ser esglaiós, més que res perquè va poder explicar en primera persona tot el que va passar el dia següent. A les 5 de l'hora baixa del 27 d'agost, en Frank Nevers Jones decidiria anar a veure les ruïnes de la biblioteca ben a prop de casa seva. Anàvem parlant d'una noia que havien conegut la nit abans, una jove estudiant de dret, que els havia fetillat amb els seus ulls negres i un somriure que no va perdre en cap moment mentre estaven traient llibres de cap al carrer, l'Eslata. I així va dir que es deia. Tornava de cap a casa, després de sopar amb uns amics, i quan va veure les flames de la biblioteca, no s'ho va pensar ni un segon per anar de cap allà. I així en la cadena humana que s'havia format en contra de la barbària va ser on es coneixeren. L'Eslata feia temps que únicament es dedicava a sobreviure pels carrers de Sarajevo. S'havia acabat de llicenciar en dret i havia fet pràctiques en un bufet d'advocats, però mai no havia pogut començar a treballar com a advocada perquè a Sarajevo no quedava ningú que representar, com no fos la totalitat de la ciutat innocent davant la comunitat internacional. I així va ser com l'Eslata sobrevivia fent de taxista amb el cotxe del seu pare per a periodistes que poguessin pagar els seus trajectes suïcides, sota el foc enemic. Havia perdut la por a tot, i com que el seu germà treballava en un dels hospitals que encara funcionaven, havia aconseguit una petita pastilla de cianur, que sempre duia a sobre, i es podrà enviar-se-la quan aparegués el primer servi amb ganes de violar-la per la punta del carrer.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.